la Fiscalia de Madrid. Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Londres esdevé aquests dies capital mundial d'esturisme en celebrar l'edició d'enguany de la World Travel Market, sens dubte, la fira més important per a Menorca, illa que des de fa anys acull durant els estius a milers i milers de turistes britànics. Tradicionalment estàvem acostumats a que fossin el principal mercat internacional de Menorca, però en els darrers anys ha anat canviant de posició en el pòdium. Aquest 2025 s'han posat en el primer i segon lloc el mercat francès i el nacional, quedant el britànic amb la tercera posició. Pujaran de posició la temporada que ve. Amb aquest objectiu ha viatjat a Londres la delegació menorquina que ha portat la representació del sector turístic de Menorca. Avui en parlarem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara. Voyage, voyage.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetres Ràdio. Avui és dimarts, és 4 de novembre, és dia de la UNESCO. Què tal, família? Quin plaer aquesta hora del dia saludar-te. També en Jordi Fàbregas, el control tècnic. Amb la seva habitual cabreta, eh? Sí, sí, cada dia tu. Què hi haurem de posar nom? Què et sembla, Pere Gibert? Bon dia.
Bon dia, com va?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí, feliç de ser amb vosaltres i volar.
I volar, molt bé, fantàstic. Li posem nom a la cabreta?
Sí.
Quin nom? Va, pensem.
Fanny, va,
a mi no em mireu, Blanquita, Fanny. Com la Heidi, a Blanquita.
Això ha sigut de, Pere, que passo a palavra. Aquí
ja ens estem posant
retros. Mateu,
ja
estàs?
Ens estem posant retros.
I què voleu, jo la meva realitat, què voleu que us digui?
Bueno, pensarem noms, va, per la cabreta que acompanya darrerament cada dia en Jordi Fàbregas aquí al control tècnic, en Pere Gibert, que ens contarà què tenim previst per la jornada d'avui, Pere.
Sí, s'inaugura avui justament la fira turística World Travel Market. Ens en farem ressò conversant amb la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez, i coneixerem l'estratègia amb què s'hi presenten enguany els hotelers de l'illa. Camins que ara s'esvaeixen. I després telefonarem al coordinador territorial del GOP Menorca, Miquel Camps. Amb ell parlarem de l'aliança que han posat en marxa amb la xarxa d'advocats de defensa ambiental per reforçar la protecció jurídica del territori. Avui és dimarts, per tant, saludarem el nostre genealogista de capçalera, Antoni Tudurí, amb la seva secció, Ses cosetes d'en Tudurí.
Antoni, que darrerament també porta tot una companyia animal, que supos que la cabreta i tot això ja ve un poc per ell, no? Perquè teníem una bona granja muntada els dimarts amb la secció d'Antoni Tudurí. I ara aquest què? Què li endevina aquest?
També li hem de posar nom.
Envia'ns un WhatsApp al telèfon del programa. Tens idees de noms per tota la fauna animal que darrerament mos acompanya els dimarts. El telèfon del Dia Menorca és aquest.
628-746-986.
Una altra vegada.
628-746-986. 6.
I dit això, anem a veure quines són les notícies de la jornada. Per això mos acompanya Nafani Mateu. En Axel Camarasa ja torna demà, eh? Sí? Li anem dient que vagi, demà, que vagi començant a mirar les notícies,
torna,
eh?
Segur que s'està escoltant.
Ens està escoltant.
Perquè després em corregeix. De vegades,
a vegades ho fa
acabo aquí i el WhatsApp. T'has dit malament això.
I Axel, vés gaudint de les darreres hores d'aquest dia de descans, que demà tornes a sa feina, estimat. Vinga, va, Fanny, per on passen les notícies?
Bé, naturalment també la World Travel Market. Nosaltres ens fem ressò d'aquesta primera festa d'inauguració de fira que va celebrar ahir el Foment del Turisme de Menorca, en plan superfesta, esdeveniment cultural per professionals sobre l'art contemporani com una de les activitats o, diguem, una de les avantatges que té venir a Menorca. El Foment del Turisme té un estudi, ha fet un estudi que diu que el 20% dels britànics mostren cada vegada més interès per viatjar on hi hagi cultura. I clar, com tenim tantes galeries, no?
Cada
que hem de fer alguna cosa, hem de fer amb les galeries, no?
Moltes galeries.
Doncs parlarem d'això i després, ja en clau més local, parlarem de l'associació Junquet, saps que són aquests amarristes del Port de Mó? Doncs tenen un grup a change.org que en 3 setmanes han aconseguit gairebé ja 1.000 signatures perquè es mantinguin els amarraments socials al Port de Mó, en aquest cas, tot i que aquesta és una reivindicació de totes les persones residents que tenen barquetes i tèquines i llautets. I parlarem de l'O, perquè avui hi ha ple i amb tota probabilitat, perquè el Partit Popular té majoria, s'aprovarà una esmena que presenta el mateix Partit Popular perquè es demani al govern de l'Estat que, per l'amor de Déu, arrangi el tema de Correus, perquè expliquen que el seu municipi, que té 10.000 persones, aquest estiu ha estat amb un sol carter. I que és una estupidesa, bueno, no ho diuen així, disculpeu, que les cartes, una carta que surt de l'O i ha d'arribar a l'O, ha d'anar de l'O a Mo, de Mo a Alcúdia, d'Alcúdia a Mo i de Mo a l'O una altra vegada, i que potser es podria optimitzar aquest sistema. D'aquestes i altres qüestions us en parlarà Anna Cristina Tomàs.
Fantàstic, i de les 2:30 seguirem en aquesta sintonia per escoltar les notícies de Menorca. Gràcies, Fanny, fins d'aquí una estona.
Adéu.
Adéu.
Avui que marxa el sol, cansat de tant estiu, avui que torna a casa aquella olor de brasa i foc, avui que el dia plora, a poc es fa més curt, i amb els colors els arbres de la mort em fan virtut. Avui que ja has nascut, m'he convençut, m'encantaria passar la nit i el dia amb tu.
Anem a veure què diu l'Agència Estatal de Meteorologia, que es va acabant ja aquest estiu permanent en el que vivim.
No ho sabem bé, perquè al matí avui ens hem despertat amb un cel ben serè i assolellat, però amb el pas de les hores han anat apareixent alguns nuvolats que, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, podrien arribar a provocar alguna precipitació ocasional i aïllada. Pel que fa a les temperatures, nocturnes cap avall i diurnes cap amunt, amb un termòmetre que marcarà mínimes de 13 graus i màximes de 22. Vent de migjorn, amb poca força.
No ha dret, això.
Jo ara vengo a renegar.
A la tardor t'estima com t'estimo jo.
Les 12:12, pausa i seguim.
Siempre estamos con el mismo rollo.
Enamorat del bosc, volant com una fada sobre el gran regne dels fongs. Avui que l'alba és fresca, la boira abraça els turons, i amb aquests ulls de gresca et menjaria a petons. Avui no ho dubtaria ni uns segons, espantaré els teus malsons. Els teus malsons.
Flora.
Dia Menorca. Ara tornem.
IB3 Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga, em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. El Dia Menorca.
Menorca no falla la primera cita promocional de la temporada i, com és habitual, es presenta la World Travel Market de Londres, que s'inaugura avui i que es considera una de les més importants del món. L'objectiu en aquesta nova edició és consolidar Menorca com a destinació cultural i atraure el mercat britànic durant tot l'any. I és que aquest mercat ha perdut aquesta darrera temporada turística fins a 9.000 visitants britànics. L'estratègia amb què es presenta la Fundació Foment del Turisme se centra en la cultura i la gran varietat de galeries d'art que tenim a Menorca, ho explica el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca.
Menorca disposa d'una extensíssima varietat de galeries i centres d'art a l'illa, que serà el principal reclam de l'estratègia de la Fundació Foment de Turisme de Menorca per atreure visitants tot l'any. Pensam que l'oferta cultural de Menorca és molt extensa. Volem posar en valor aquest dinamisme que experimenta Menorca entorn a l'art contemporani i donar-lo a conèixer fora de l'illa.
Cultura que complementa el turisme gastronòmic i esportiu i que ajuda a aconseguir també un turisme més sostenible i desestacionalitzat. Ens acompanya als estudis d'IB3 Ràdio la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca, senyora Azucena Jiménez. Com estàs? Bon dia.
Buenos días.
Buenos días. Com es presenta aquesta nova edició de la World Travel Market? Amb quina estratègia promocional anau als hotelers de Menorca?
Pues la Asociación Hotelera de Menorca se traslada a la World Travel Market a través de los empresarios que están allí ya, por cierto, y para intentar recaptar lo que habéis comentado ahora mismo, que el turismo británico lo tenemos un poco de caída, que ya llevamos un par de años con bajadas del turismo británico, e intentar frenar esta bajada y empezar la remontada cuanto antes.
Aquestes i dos són les expectatives en què vos presentàvem aquesta nova edició de la World Travel Market. És un turisme, és un mercat, el turisme britànic, com apunta, per exemple, el Consell Insular de Menorca, que tenen un interès i han detectat un interès per les galeries d'art i per la cultura. Aquesta estratègia funcionarà, pot funcionar amb el mercat britànic?
Pues esperemos que funcione, porque nuestro principal objetivo es frenar, como te comentaba, la caída. Pero realmente nosotros lo que detectamos del turismo británico es que es el que más nos ayuda a desestacionalizar. Es el primero que viene y es el último que se va en la isla. Por lo tanto, es el que más nos interesa. Pero nosotros sí que hemos detectado que lo que prima un poco en el turismo británico es la calidad de los establecimientos turísticos, de las infraestructuras públicas, y ahí es donde tenemos nuestro verdadero quebradero de cabeza en Menorca, que es que las infraestructuras están sin tocarse desde hace 10, 15, 20 años, ni siquiera lo tenemos programado, para no desesperarnos. Pero es un poco la estrategia que deberíamos marcar, las urbanizaciones turísticas, las mejoras de las urbanizaciones turísticas, y no estoy hablando de unas grandes urbanizaciones turísticas, sino las menorquinas, esas aceras que están mal, esos árboles que se están cayendo y que no se están reponiendo, esas luces que están un poco oxidadas. Nosotros todos los años en las aperturas lo que hacemos es tener a nuestros directores de hoteles como inspectores de calidad, que les llamamos a veces un poco en plan de broma así, y nos mandan las fotografías que a su vez reenviamos al Consejo Insular de Menorca. Para mí esto sería un poco lo que tendríamos que ir a vender a la World Travel Market, que estamos mejorando nuestras urbanizaciones turísticas.
És, per tant, una feina pendent d'aquest destí Menorca i que s'hauria de fer en aquests mesos que venen ara. Just hem tancat oficialment la temporada turística, ja estem oficialment en temporada baixa, hotels de costa estan gairebé tots tancats, supos que en queden els que estan també més amb el tema d'Imserso i els que habitualment estan oberts en aquests mesos de temporada baixa, però ara és moment d'atacar les urbanitzacions i aquelles, sobretot, que portem anys i anys ratllant, Azucena.
Sí, és que són muchos años ya hablando de lo mal que están las urbanizaciones turísticas. Un detalle, y es que ahora mismo que en las administraciones se ha puesto un poquito de moda, pero solo en las administraciones, que me hace mucha gracia cuando oigo a ciertas administraciones decir que el impuesto turístico sostenible ya está asentado. Está asentado entre las administraciones que no lo recaptan, pero entre los directores y las jefes de recepción de los hoteles que recaptan el impuesto turístico, estaría bien que pudiéramos darles o ayudarles a explicar a esos turistas para qué recaptamos esos impuestos turísticos y sobre todo de los que se están ejecutando en estos momentos. Y digo que está de moda entre las administraciones decir que vamos a aumentar el impuesto turístico, y yo lo que pondría de moda entre los políticos es vamos a ejecutar lo que recaudamos del impuesto turístico, porque en estos momentos es verdad que tenemos más de 900 millones recaptados, pero solo 56 ejecutados. Por lo tanto, yo a veces me planteo, cuando oigo a algunos políticos decir que hay que subir el impuesto turístico, yo digo, ¿para qué? ¿Para que se quede en un cajón? ¿Para alimentar los intereses de los bancos? Porque ejecutado realmente hay poquísimo. Y creo que es un impuesto que a lo mejor estaría bien socialmente si cada residente de Menorca supiéramos en qué se beneficia. A mí me gustaría que cada residente de Menorca viera que hay carreteras arregladas por el impuesto turístico, que tienen más médicos por el impuesto turístico, que tienen más escoletas por el impuesto turístico. Lo que me gustaría es que de estos 900 millones realmente estuvieran ejecutados todos. Entonces, así, de esa forma, sí que vería lógico a lo mejor si era necesario recaptar más impuesto turístico. Y creo que los directores de hoteles y los jefes de recepción tendrían encima de la mesa más recursos para decir a los turistas, dejen ustedes dinero porque estamos arreglando todo esto. Pero de momento la primera cita no se da.
¿Y por qué no se ejecutan todos aquests doblers?
Eso me gustaría saber a mí. Creo que tengo un pequeño, algo de veraz, bueno, algo de verdad que tenemos, y es que cuando hablamos de burocracia y hablamos de que tenemos miles de normativas, no solo el administrado tiene esas miles de normativas, la administración también se autoimpone miles de normativas. Y yo creo que el exceso de burocracia que tenemos incluso hace que sea difícil ejecutar. Pero en estos momentos, una de las cosas que tenemos encima de la mesa y en todas las reuniones que vamos hablando es que ni siquiera vamos a tener suficientemente trabajadores y constructores para gastar en toda la obra pública que necesitamos y que podemos ejecutar.
Per tant, falta també molta mà d'obra per poder executar, a més d'aquestes millores en les urbanitzacions, falta també persones perquè ho puguin executar. Fem un poc de balanç de tot com ha anat també aquesta temporada turística. Quins números ens ha deixat, Azucena, va?
Bueno, la temporada turística, hay que decir que no ha sido una temporada turística buena. Tenemos una tónica ya que es una estabilidad en cuanto a la ocupación. Es verdad que la salida del COVID, que aunque parece muy lejana, tampoco es tanto. Estuvimos pendientes de si seríamos capaces de recuperar esa demanda. Y tenemos que decir que a nivel global y a nivel Menorca hemos sido capaces de recuperar como destino turístico esa demanda. Por lo tanto, en cuanto a niveles de ocupación, es muy parecida a la del 24. Tenemos algunos meses más altibajos, o sea, julio y agosto prácticamente es igual que en ocupación que el 24. Vamos a ver, no tenemos aún los datos de INE y Vestat, pero octubre yo creo que va a ser un poquito mejor que el año pasado, o por lo menos esas son las previsiones y la tendencia un poco a lo que creíamos. Y nos falta un trabajo enorme que es rellenar las puntas. Desde la Asociación Hotelera, y ya hace años que estamos reclamando que lo que tenemos es que rellenar las puntas, que no tenemos que ir a más en junio, julio y agosto, porque están suficientemente llenos y ocupados, pero tenemos que ir a rellenar un poquito las puntas. Y más que la punta de septiembre y octubre, que yo creo que van a ser buenas ocupaciones, lo que nos dicen nuestros asociados es el empezar. El comienzo de la temporada turística es ahí donde tenemos que hacer más inciso, porque ahora hemos tenido hoteles que han cerrado con unas ocupaciones hace 3 o 4 días, unas ocupaciones muy altas.
Tan tancat amb els darrers nombres de setembre i octubre. Per tant, setembre i octubre són dos mesos que ja també tenen bons resultats i que sí, ajuden a aquesta desestacionalització, i les puntes serien més a principi de temporada, començar un poquet antes i potser allargar també un poc, perquè aquest cap de setmana justament hem acabat amb els vols internacionals, primer dia de novembre, 1-2 de novembre, allargar també un poquet novembre aquesta maquinària que n'hem ratllat també en diferents ocasions per poder desestacionalitzar. Hem de fer una feina en equip, no només poden estar oberts els hotels, sinó que les organitzacions, les botigues, que hi ha els petits supermercats, tot ha d'anar de la mà. Es va aconseguint un poc tota aquesta unió?
És molt difícil. És molt difícil, però hay que seguir trabajando, no hay que decaer, pero es muy difícil porque realmente todos son empresarios de toda la cadena de valor turística. El hotel abre, pero el supermercado tiene que abrir, el restaurante tiene que abrir, la actividad experimental, la actividad también tiene que abrir, pero es complicado que todo abra porque son empresarios y le tienen que salir los números también. Entonces, lo que necesitamos es rellenar esas ocupaciones. Cuanto mayor ocupación, más demanda de gente habrá y más gente irá a toda la cadena de valor turístico que tenemos en lo que es el alojamiento turístico, el sector turístico de Menorca. Hay que trabajar conjuntamente. Es verdad que la conectividad no nos ayuda. En noviembre se nos apaga la conectividad, pero se nos apaga incluso para los residentes. Aquí también se podría ejecutar parte de esos millones del ITS que no tenemos ejecutados y ayudar a esas empresas que parece que no le es muy rentable, para que el residente vea que puede tener vuelos en invierno, tanto para ir al médico, para ir a trabajar o para lo que quiera, gracias al ITS. Hay tantas cosas que se pueden hacer en vez de que esté el dinero en el cajón.
Sis vols, ens quedem ara en temporada baixa, en vol internacional a Londres, i tot i que el mercat francès ja és un dels mercats, el primer, no? Podríem dir primer mercat francès nacional.
No, l'anglès sigue siendo nuestro principal mercado. L'anglès segueix
seguint el primer, sí. El principal. Mira, però bueno, estarien aquests tres primers mercats més importants. Tot i l'augment del mercat francès, no teniu un vol directe en França aquest hivern.
No, bueno, esto hay que seguir, hay que crear demanda, vamos a decirlo así. Es verdad que es un conjunto, es un trabajo de conjunto, o sea, es un trabajo de la sociedad civil, es un trabajo de la administración para ir a buscar la conectividad, de los alojamientos para tener abierto, de los comercios, restaurantes y actividades que se hacen en Menorca, seguir y tener abierto, y todos en conjunto lo que tenemos que ir es a vender que ya estamos abiertos. Uh-huh. Generamos demanda y las compañías aéreas pondrán aviones siempre y cuando haya una demanda. Es una cuestión de números.
Quins motius creieu que, o penseu que poden influenciar o que hagin fet que s'hagi estancat aquest mercat britànic que sempre ha estat tradicionalment el més fort i que continua sent-ho, però que en aquests dos darrers anys heu notat aquest lleuger descens, aquesta decaiguda? Perquè no ha estat només a Menorca, també ha estat a la resta de les illes.
El mercado británico, hay que decir incluso que sigue saliendo a viajar, lo que escoge otros destinos turísticos. Eso es lo que hay que valorar y hay que analizar. Es evidente que aquí todos tenemos que ponernos, y que no solo es un factor, aquí hay muchas palancas a estudiar. Tenemos el Brexit, que cambió la demanda, el cambio climático también. Este año en Inglaterra han tenido el mejor verano desde hace muchísimo, y eso también influye también la inflación que tienen, influye muchísimo y influirá seguramente los precios que nosotros tenemos, porque sigo diciendo, los que saben de turismo lo que nos dicen es que el mercado británico sigue saliendo, lo que no elige las Baleares o España.
Forma part de tot aquest canvi de manera de viatjar i també de perfil, que també hem ratllat en diferents ocasions.
El perfil estamos cambiando continuamente. Ahora mismo estábamos hablando, bueno, ahora he dejado un curso que tenemos ahora mismo en la Asociación Hotelera, donde estamos hablando de no desperdiciar el alimento, y donde estamos haciendo técnicas para poderlo trabajar. Y esto es una de las demandas. Nos estaban diciendo que es una demanda ya del sector turístico. Cuando estamos hablando de ese tipo de turismo que viene a Menorca, no solo valora la sostenibilidad, sino que empieza a reclamarlo. O sea, va a reclamar mar, ir a un establecimiento turístico donde no se tire ni el agua, ni la luz, ni haya desperdicio alimentario. Por lo tanto, tenemos que poner en valor un poco el poco a poco y el bien hecho que tenemos en Menorca. Porque en cuanto a producto local, realmente nos tenemos que sentir orgullosos de nuestro sector alojativo. Me gusta decirlo así, sector alojativo, ya que incluimos a todas las tipologías de alojamiento legales. Nos tenemos que sentir orgullosos porque estamos muy, muy por encima de lo que se exige por normativa. Hay muchos establecimientos que rozan el 40 al 50% de producto local.
I quines reunions hi ha previstes per aquests dies per part dels hotelers de Menorca a Londres?
Bueno, la mayoría de los hoteles que se han desplazado a Londres lo que van a ver es un poco qué es lo que se está moviendo, qué se está hablando, sobre todo en el principal mercado que sigue siendo el inglés para Menorca, y sobre todo van a hablar con los representantes de los tour operadores y de compañías aéreas. Y me imagino que acompañarán en la administración en alguna de las reuniones.
I de moments importants quan comences la temporada baixa, perquè aquesta és la primera de les fires, però queden encara moltes d'altres i són els mesos de feina per tots els hotelers per dissenyar aquesta estratègia i anar dibuixant la nova temporada turística 2026, que jo no puc deixar de fer-li la pregunta que sempre m'agrada, que és aquell moment que traiem la bolla i anem a veure què passarà en el futur.
I esa que a mi m'encanta contestar, que soy de datos y datos, y me paso el día solicitando datos, pero de vez en cuando tengo que hacer como previsiones que no sé hacia dónde mirar. Voy a decir, como está cercana la Navidad, porque ya nos dicen que está cercana, aunque estamos en noviembre, voy a decir que el deseo de la Asociación Hotelera de Menorca es que tengamos una temporada turística mejor que la que hemos tenido este año. Y que esa tendencia que nos están diciendo que va un poco ya de hacia abajo, que no se vaya a realizar. O sea, nuestro deseo y nuestra petición es que la temporada turística sea mejor y que las administraciones lo tengan muy bien para arreglar las urbanizaciones turísticas.
Urbanitzacions turístiques, i heu notat també aquesta davallada en quant a despesa en el destí, que també s'han aixerrat molt aquest estiu?
Sí, por supuesto. Yo siempre hablo de la cadena de valor turística, es decir, si hay establecimientos, en este caso de restauración, que han notado la caída un poco en la facturación, tengo que decir que los hoteles también tienen restauración dentro de los propios establecimientos turísticos, y claro que la han notado, por supuesto que sí.
¿Y cómo es va fent aquesta, ja per acabar, sa simbiosis, es va posant com tot aquest canvi que hem vist també en els allotjaments turístics, amb els allotjaments de cases que s'han convertit en associació amb cases i els... Em surt la paraula, tu, de allotjament turístic. Vale.
Te diré que desde la Asociación Hotelera de Menorca, desde el 2017, con la ley que se puso en el 2017, nosotros fuimos muy, muy contrarios a esa ley, porque lo que estábamos diciendo es que se estaba introduciendo el turismo en lo residencial y que no queríamos eso. Desde el año 98 y 99 se establecieron en la ley turística dos principios importantes, que era el principio de unidad de explotación y el principio de uso exclusivo, que eso significaba que todo el alojamiento se destinaba a turismo. Desde el 17 esto se perdió y se mezcló lo que es turismo y residencial, y eso no era bueno. Eso unido también a otras palancas, que evidentemente no solo uno tiene la culpa, sino más palancas, unido a esa ley de arrendamientos urbanas, que es un poco antigosa y que no se ha modificado y no se ha actualizado, y unido también a una serie de circunstancias que tenemos en el país, y yo creo que esto es un tema globalizado, ha hecho que ahora mismo el residente no tenga, o que los jóvenes, voy a decirlo así, que los jóvenes no tengan ese futuro que les hemos prometido. Uh-huh. Y desde la Asociación Hotelera de Menorca hemos sido contrario a esa ley. Hemos pedido al actual equipo de gobierno que cancele esas estancias que se autorizaron con esa ley, y también somos contrarios un poco a lo que se está haciendo ahora desde Agricultura, que es, y estamos diciendo que va a volver a pasar, que estamos metiendo ahora el turismo en la payesía. Y no queremos que la payesía esté bien subvencionada si es necesario, y que se le den herramientas para que sean jobs que sean rentables y que sean empresas rentables. Pero no hay que meter el turismo en los jobs, porque volverá a pasar lo mismo. Si hemos por lo menos aprendamos de los errores. Si hemos metido el turismo en lo residencial y lo que hemos hecho ha sido echar a los residentes, ¿qué va a pasar en la agricultura? Si metemos el turismo en la agricultura, ¿qué va a pasar?
Per tant, des de SOME us posicionau en contra de la llei agrària de, del govern balear, perquè justament és una de les notícies d'actualitat també d'aquesta setmana, no portar...
Bueno, aquest... des de SOME estamos estudiando cuál va a ser el significado, pero ya ponemos la alerta de decir el semáforo rojo en, en esto. Y me voy a ir a lo jurídico, que creo que nos van a entender todo el mismo. Como técnica legislativa, creo que es de dudosa, es dudoso que desde una ley de agricultura se regule una nueva tipología de alojamiento turístico. Y creo que eso lo entiende todo el mundo.
I de Azucena Jiménez, sempre un plaer conversar una estoneta. Gràcies per deixar l'oficina de SOME i compartir una estona de ràdio amb altres i que acabi de passar molt bon dia.
Gràcies, buenos días.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
TV3 Ràdio és actualitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
La informació més propera en les edicions insulars dels informatius d'IB3 Ràdio. Quan falta un quart per les 9, a l'informatiu matí pots escoltar un primer repàs del que és notícia a la teva illa. I després, a les 2:30, en temps de l'informatiu migdia, el recull del que ha passat durant el matí amb les previsions pel capvespre. De dilluns a divendres, dues cites amb la informació més pròxima. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia Menorca, fet a casa.
Les 12:35 minuts, canviem de tema, però bé, en Azucena ja ens ha deixat també un poc el següent tema del que xerrarem.
Sí, sobre el mateix terreny, el GOM Menorca ha creat una aliança amb la xarxa d'advocats i advocades de defensa ambiental, RADA, per reforçar la protecció jurídica del territori.
Aquest nou front neix amb l'objectiu de dotar les entitats ecològiques, també a la ciutadania, d'eines legals per poder presentar al·legacions, recursos o fins i tot litigis, si és necessari, davant projectes que puguin afectar en el medi ambient. Miquel Camps és el coordinador territorial del GOM Menorca. Com estàs, Miquel? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Per què decidiu en aquests moments crear aquesta aliança? Què us motiva a fer-ho?
Bueno, en aquests moments Menorca té una pressió sobre diferents qüestions ambientals molt elevada, diguéssim. No? Hi ha moltes modificacions legislatives que apunten directament cap al sòl rústic, tenim una problemàtica greu en temes d'aigua, hi ha diferents projectes agressius en esports i, per tant, ens hem vist la necessitat de cercar ajuda per poder reforçar la feina jurídica, perquè moltes de moltes ocasions, diguéssim, les al·legacions o recursos administratius que se presenten, si no van acompanyats d'una bona argumentació jurídica, no prosperen. I, bueno, ja hem tingut aquesta oportunitat. Vam tenir converses amb aquesta associació d'advocats ambientalistes de tot l'estat i hem fet un conveni que ens permetrà que puguem compartir determinades qüestions amb ells, no amb un advocat, sinó amb diversos advocats especialistes en temes ambientals. No?
Quina pressió hi ha en aquests moments damunt de sòl rústic?
Bueno, hi ha tot el tema de l'amnistia en sòl rústic, que el que fa és premiar les construccions il·legals. Això incentiva que hi hagi més les construccions il·legals, això és una cosa automàtica, quan tu, en vés de castigar incentives, es produeixen més casos d'aquest estil. No? Tenim també un problema greu amb les extraccions descontrolades d'aigua, amb coses que se declaren, coses que no se declaren, piscines il·legals, totes aquestes qüestions estan pressionant molt damunt dels recursos d'aigües, i després tenim els temes de projectes nàutics que n'hi ha molts, posats en marxa, i més que es volen posar en marxa, en una situació on la mà ja hem superat la capacitat de càrrega que oficialment tenia Menorca. Llavors, bueno, és una suma de coses que, bueno, que esperam poder treballar millor amb l'ajuda d'aquesta gent.
En el 2024, el Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústec ha rebut 57 denúncies realitzades tant per particulars com també per entitats fins al tercer trimestre del 2025, un total de 33. Previsiblement hi haurà més denúncies el 2025 que en el 24.
Sí, s'haurà de veure, però clar, aquestes coses solen anar directament lligades a les problemàtiques que hi ha de molts territoris. És a dir, nosaltres no tenim inspectors que vagin pel camp, però sí que observem molt d'avisos de gent que avisa de coses, d'una tala que sembla molt grossa, uns vessaments que semblen preocupants, unes obres que semblen il·legals, etc. Des del GOP recuïm aquestes coses, els comprovam i els tramitam cap a l'administració que correspongui, no? En cas que es tracti d'obres il·legals en Sòl Rústic, els destinataris és Consorci de Sòl Rústic, que és un organisme que es va crear el 2005 i de llavors ençà, o sigui, fa 20 anys, que el GOP enviam escrits en el Consorci sempre que detectam alguna cosa d'aquestes. No?
Tallant, per exemple, de tenir eines legals davant casos com el pou il·legal de Sotel Camp Menorca o les piscines de Torrevea, que justament en aquests moments estan en via judicial després que s'hagi interposat per part d'Avançar amb un recurs contenciós administratiu en els jutjats de Palma?
Sí, aquestes piscines, per exemple, és un bon exemple, perquè primer hi va haver les piscines de l'agroturisme de Torrevea, que si es recorda, el GOP va denunciar que això havien de ser els JUPs i que s'havien convertit en piscines, se'ls va obrir un expedient, i finalment, després, la directriu va ser el GOP no pot veure els expedients, no ens van deixar veure l'expedient ni a l'Ajuntament ni en el Consorci de Disciplina Urbanística, i les piscines s'han legalitzat. De manera que els promotors no han pagat pràcticament res de sanció per haver enganat a tothom, dient que estalviaríem en aigua quan en van gastar més. No? Llavors, aquests són els tipus de casos que el que fan és incentivar més il·legalitats i més abusos, en aquest cas, amb el tema d'aigua. No? I com que no volem que això segueixi passant de manera impune, intentant cercar un reforç jurídic que esperant que ens pugui donar aquesta associació d'abogats especialistes en temes ambientals.
Miquel, ja aquí som, rellam també de l'avant projecte de la llei agrària del govern balear, que justament ara en rellaven també amb la gerent de SOME, que ella ens comentava que s'hauria d'incentivar en el camp, amb la producció d'escamp. Quina valoració en feis des del GOP Menorca?
Sí, és una llei agrària una mica decepcionant perquè ratlla poc de temes agraris, dels reptes que nosaltres pensam que té el món agrari entès com el món que produeix aliments per la resta de la ciutadania, en parla molt poc, i en canvi és una llei molt orientada a traslladar la pressió turística al camp i la pressió residencial al camp. Clar, si pensam un poc, el Sòl Rústic de Menorca és un dels grans tresors que li queden a Menorca. És un terreny que no s'ha transformat gaire perquè les normes territorials no han permès fins ara fer grans estragos. No? Però quan surten lleis, com és aquesta llei agrària, que s'anomena agrària, però en realitat és molt immobiliària i turística també, el que fa és obrir moltes portes perquè es pugui traslladar més pressió d'aquest estil de Sòl Rústic. I això és un tema que evidentment ens preocupa perquè, bueno, perquè les lleis, quan s'aproven després, tenen conseqüències i això es pot traduir en que el Sòl Rústic de Menorca comenci a tenir unes pressions que fins ara eren molt limitades. No?
Tot i així, les organitzacions agràries hi estan d'acord i estan donant suport a l'avantprojecte.
Bueno, hi ha de tot. Hi ha organitzacions que s'han manifestat a favor i altres que s'han manifestat en contra. Jo crec que té que veure, bàsicament, en si per agrari entenem l'activitat de producció d'aliments, és a dir, els pagesos, que dèiem aquí, els pagesos no ho veuen bé en aquesta operació, però si per agrari entenem propietats de terres rústiques, on l'activitat agrària no és el principal objectiu, llavors és clar que els propietaris sí que es poden veure beneficiats de poder convertir boers en cases o poder transformar països en habitacions turístiques. No? Llavors crec que són interessos diferents, però això dic que el nom d'agrari en principi hauria de ser destinat a produir aliments i moltes vegades tenen preferència a això que anomenen activitats complementàries, que són les activitats turístiques, les residencials i d'altre tipus. No?
Tallant de Sòl Rústic i ja per acabar, Miquel, un grup de veïns de Mo i des Mercadal estan impulsant una plataforma contra grans parcs solars en Sòl Rústic. Ho fan amb la intenció d'aturar grans projectes com per exemple el de Menorca Renovables 3, el fons d'inversió Francesc Mirova en es Mercadal. Des del vostre punt de vista, són necessaris aquests parcs solars? És imprescindible que estiguin en Sòl Rústic?
bueno, aquest debat que ara s'obre aquí, que és normal que s'obri perquè la gent ara és quan comença a veure les plaques, el camp, diguéssim, però aquest debat en realitat es va obrir a Menorca el 2007, el 2008, quan van començar a arribar els primers parcs solars, no? Llavors, des d'allà hi vam tenir molt de debat sobre què era necessari i què no era necessari. La veritat és que per solventar la central tèrmica, que és d'allà on nosaltres traiem quasi tota l'energia elèctrica que consumim, no tenim en aquest moment més alternatives que l'energia solar i l'eòlica, no? A part de l'estalvi, però l'estalvi estem en una societat que costa molt d'estalviar. Llavors, a Menorca, l'aposta que s'ha de fer finalment va ser apostar per la fotovoltaica, que és molt menys impactant que l'eòlica, però necessitem posar cents de mil de plaques per compensar les emissions que emet la central tèrmica, és a dir, per substituir la central tèrmica per produccions solars. Llavors, la implantació en sol rústic en aquest moment es va veure inevitable quan es van fer els nombres, perquè es ve que en els polígons industrials hi ha moltes teulades industrials, però quan tu analises, moltes d'aquestes teulades no estan preparades, són d'un material molt senzill que no aguanta les plaques solars, i després molt de propietaris no volen posar una central solar dalt, perquè una central solar és una hipoteca per 25 o 30 anys, mentre siguin útils les plaques. Vale? Llavors, no és tan senzill fer la transició energètica, i aquí el que s'ha intentat treballar és una zonificació. Menorca té una zonificació feta, d'aquí on se poden posar plaques i on no, i després té, especialment molt important, té uns criteris constructius de com s'han de fer aquests parcs per ser el màxim de reversibles d'aquí, quan si d'aquí 25 o 30 anys ja no els necessitem, no? Però, evidentment, és una polèmica que s'obre i que és inevitable, perquè si gent quan veu plaques al camp, això és un xoc cultural, és una nova cosa que veiem al camp i en principi a ningú li agrada.
Uh-huh. I des del COP, quina és la vostra posició en aquesta planificació per part d'administracions i en aquest tipus d'obres i en aquestes instal·lacions de fotovoltaiques?
Sí, des del GOP el que hem fet ha estat aportar criteris en aquest sentit. De fet, bona part dels criteris que hi ha que regulen les renovables a Menorca en el pla territorial surten de tots els debats que el GOP va muntar aquí damunt, i el que creiem és que hi ha que respectar els criteris constructius que s'han fet. La zonificació és una cosa que s'ha fet a criteri de diferents administracions. Aquí hi han opinat les administracions ambientals, les industrials, les agràries. En principi, quan se fa un parc d'aquest estil, si afecta zones agràries que poden tenir una producció, estan obligats a posar en producció les mateixes hectàrees a zones que en aquest moment no estiguin en producció. És a dir, hi ha tota una sèrie de compensacions que nosaltres creiem que el que hem de fer és vetllar perquè aquestes coses s'acompleixin correctament. Si ningú s'ho mira, és molt fàcil que les empreses intentin anar al màxim benefici i no ho vulguin plantejar, no? Però si ens ho miram, segurament que tindrem el menor mal possible per fer la transició energètica.
Miquel Camps, coordinador territorial del GOM Menorca, gràcies i que acabi de passar bon dia. Sempre un plaer conversar també el dia a Menorca.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia a tothom.
Adéu.
El dia a Menorca. Fet a casa.
Atención. Oído parche.
Ses cosetes.
Com es diu vostè?
D'Antoni Tudurí.
Et toca, toca.
Que em toca?
Me cau una llàgrima per la cara i tot, d'emocionat.
La terra, el paisatge, tot es fonament. La força telúrica dels elements. D'un temps geològic, d'estranys viarats. Graven sa terra, sa marca d'atzall, pedres i permens, inerta vida.
I recta final del programa, i aquí tenim...
Antoni Tudurí. Toni, bon dia. Com estàs?
Bon dia, això.
Com va?
Bé, aquí esperant.
Què esperes? Escoltant
les doctes opinions del senyor Camps.
Ah. Què t'ha semblat, tot plegat?
Molt coherent.
Molt coherent, sempre.
De què ratllem avui, Toni? Perquè la setmana passada vam xerrar de l'arqueòleg francès Emile Cachtelac, que va arribar a Menorca
El Cartellac.
Cartellac, sí. Que va arribar a Menorca el 25 d'octubre del Cartellac. 1888. Una mica amb la idea de conèixer el patrimoni arqueològic de Menorca, i vols estirar una mica del fil, ens has dit. Per què, per què?
Sí, perquè ja que tenim això obert, van xerrar que un al·lot jovenot que el va acompanyar en aquest arqueòleg per Menorca, per d'un Levantes, per poder fer una sèrie de retrates i una sèrie de prendre una sèrie de dades, era aquell Pio Virata.
Estem perdent la teva connexió, eh? No t'estem...
És un al·lot que...
Sí, en Pio, que t'hem perdut un poquet. En Pio...
Eh?
T'estem perdent, Toni.
Viralta.
Viralta.
Viralta. Jo, sempre, Viralta. Viralta. Clar, amb aquests regirons d'en Jordi, es perd tot.
Vinga, va, que ara et sentim
no sé
bé.
Si sentiu.
Sí, sí, sí.
Ara sí, ara sí.
Tira, tira.
Ja. Bueno, doncs aquest va ser acompanyat per aquest Pio Viralta, Viralta Cardona, que era un nebot d'en Cardona i Orfila, d'en Francesc Cardona i Orfila. I potser seria ocasió de recordar-lo en aquest bon home, que va ser un personatge molt important dins la vida cultural de Mo, concretament, durant el segle XIX. Aquest home és fill il·lustre, o menorquí il·lustre, fill il·lustre de Mo, era capellà, era d'origen molt modest, sí, no pobre, però quasi bé sí. Neix a Mo 1833 i mor a Mo també l'any 1892. Aquest home va ser capellà, va estudiar primer llatí i no sé quines històries per molt, el que va poder. Després va anar a Barcelona i finalment l'any... quan ell en tenia 24, l'any 57, canta la primera missa, era capellà. Però era un capellà que diríem sui generis, saps? Perquè, independentment de que fos capellà i un cert activista en aquest terreny religiós, va ser, junt amb en Rodríguez Femenies, un gran estudiós de Menorca, sobretot amb els aspectes botànics. Botànics. Fins al punt que hi ha espècies que no va descobrir ell, però que, o que va detectar ell, que li han posat noms com Celis Cardonae, Cardone, la Cida Cardone i l'Amantis Cardone. O sigui que no era qualsevol. Aquest home va tenir una gran influència amb l'educació a Menorca. A mitjans del segle XIX, a Mo només hi havia una escola de nàutica, vull dir, per formar
ara,
lots i...
Una escola de nàutica per formar lots.
Pilots, sí.
Pilots. És que t'hem perdut, només hem sentit ots. Pots seguir.
Me sentiu o no me
ara
sentiu?
Sí, ara sí, ara endavant. Sí.
Aquí hi ha falla, no sé exactament què.
Està fallant el teu wifi, ens informen des de control tècnic, eh? Des de Cerdanyola, mos diuen que el teu wifi...
És meu wifi, però sempre...
En fi. Bueno, només teníem... Només hi havia una escola, que era una escola de nàutica per formar pilots en aquelles èpoques, i quina va ser sa influència en educació que va tenir Francesc Cardona i Orfila?
Ara davallaré un pis, però abans si millorarem això, eh? Si aquest de les fosques un minut...
I del Dani Tudorina, que en aquests moments està baixant un pis de la seva casa a Cerdanyola, això vol dir que casa seva com a mínim en té dos de pisos. Eh? Tenim un poc més d'informació de la seva lloc de vivència, oficina particular, personal de
esperant que aquesta davallada no sigui al soterrani.
No caiguis.
Ah, me sentiu millor?
Sí, te sentim
sembla
millor.
Que sí, vinga, Toni.
Quina va ser la influència que va tenir aquest home?
Aquest home va ser el promotor d'una escola, diguem-ne que privada, mig municipal, però no oficial, de segon ensenyament. A Menorca no hi havia res. I depenien de l'institut que hi havia a Mallorca, a Palma.
I ell va ser un dels inductors i un dels primers professors d'aquesta escola privada de segon ensenyament associada a l'Institut de Palma de Mallorca. Això, ara deixem-ho per aquí. De fet, comença l'any 1864 i hi havia tres professors que donaven unes matèries, com ara us diré. L'any 64, 1864. En Cardona donava doctrina cristiana, catecismo i història sagrada, una cosa, podeu veure, que bastant important. Un professor de l'escola de nàutica, que era en Diego Monjo Vicens, donava aritmètica. I un tal Vicente Sastre Merino, llatí i castellà. O sigui que hi havia una part religiosa, història sagrada, una part, diguem-ne, de ciències, aritmètica, i una part de llengua, lingüística, que era llatí i castellà per aquest Sastre Merino, que de fet no sé qui és. I el primer any s'hi van apuntar 42 alumnes, tu, que no és broma, entre 10 i 15 anys. Els tenim reflectits en el llibre d'en Vicente Macián, que fa una història moltíssim completa de lo que ha estat l'Institut de Mo fins fa 20 anys, quan ells va morir aproximadament. El 68, 4 anys més tard, això ja, diguem, el van nomenar director, i aquest, l'any següent, el 69, 1869, el curs 1869-1870, ja consta com a institut oficial segregat, diguem, des de Palma. És a dir, penseu que per aquell temps només hi havia un institut de segon ensenyament a les capitals de província. A Barcelona hi havia un institut. A Girona un altre, a Palma un altre, però gràcies a aquestes actuacions, Menorca i quasi al mateix temps Eivissa van aconseguir tenir un institut independent, sense ser capital de província.
Mira, tu, pues sí que va tenir una important paper, una influència en l'educació.
Moltíssim, moltíssim fort. Bé, també els seus pros i contres, com són que, per exemple, quan jo era gran el van nomenar vicerrector del Real Colegio de l'Escorial, mirant la seva categoria, però ell va declinar el nomenament i es va decidir quedar a Menorca. Pensau que tothom que venia per aquí acabava passant per casa seva. L'arxiduc, ell va ser el principal corresponsal que va tindre. Cartelac també, vull dir, va ser gràcies a les seues doctes, instruccions i l'acompanyament del seu nebot que van tirar endavant tot això, no? I diu una altra vegada més que va coincidir amb el temps amb en Joan Joaquim Rodríguez Femenies, que és de l'any 1839, va néixer 6 anys més tard que ell, però aquest dia era ric, aquest dia tenia possibles, no era pobre. I que va morir a 1905 a Toulouse, concretament.
I escolta'm...
No sé si volia dir qualque cosa més.
Digues.
Però bueno, sí que té un carrer Mo, que és carrer d'Esforn. Carrer d'Esforn, que va de Sarrabal fins a Sarrovellada de Dalt. Perquè Mo ja ho he dit diverses vegades, un costum que jo m'agrada bastant, que és respetar els noms antics i dir que estan dedicats a, per exemple, el carrer de les Moreres està dedicat al doctor Orfila, i el carrer aquest d'Esforn està dedicat a en Francesc Cardoni Orfila, naturalista de grandíssima volada internacional, des de Mo.
I les seves...
per cert...
Es pot veure a qualque lloc la seva feina i la seva col·lecció?
Això està, sí, està a l'Ateneu de Mo, si no vaig errat, i bueno...
En el Museu Diocesà de Menorca també hi ha cosa, Ciutadella?
Sí, em sembla que sí. Ja està bastant repartit, però hi ha de tot.
I de la Granja, la Granja diu coses.
No, la Granja de Norwell no. Aquest és en Bremot.
Això, que li havíem dit Bremot?
Ah. Bremot, ja té
en
nom.
En Bremot, ja té nom?
Ja, del segle el sents, que content que està.
Home, però es desespera un poc en Bremot. I per què Bremot?
Perquè és el nom de Sasa que hi havia... a Tirant Vell, que és prop de Fornells,
i que jo el havia colcat en aquest ase.
Idò, en Bremot.
No, porc no.
No, porcs no volem.
Bremot.
I d'on canviat el Lecoq per en Bremot. Fantàstic, benvingut, en Bremot. Moltes Lecoq, gràcies.
Lecoq, algun dia el pujarem damunt.
El pujarem damunt d'en Bremot i amb el porc aquest haurem de ratllar, també. Bueno, tu.
Sí.
Espera, no te'n vagis, que en Pere mos dirà que podem... Bueno, tu no, perquè no hi ets a Menorca, però els que som a Menorca podem anar avui a l'Ateneu, que justament ara en ratllaven, fan una xerrada interessant.
Sí, a les 7:30 hi comença un cicle de conferències sobre economia. La xerrada d'avui, que a vespre s'anomena Teoria i pràctica en la mitigació del canvi climàtic cap a una nova economia ecològica, i és de càrrec d'Enric Sunyol, expert en transició ecològica i polítiques de descarbonització.
Bueno, i ara sí que ho tenim aclarit, eh?
No hi ha per què tirar campanades, tocar la campana, eh? No, no, no. L'economia està molt malament.
Dit això, i no li direm res més que feliç dimarts, Toni Tudurí. Gràcies, fins la setmana que ve.
Que vagi bé, Toni.
Vinga,
adéu.
I a tots vosaltres, vos emplaçam a demà, dimecres, aquí a les 12, després d'Esbulletí, com sempre, en Jordi, en Pere i una servidora, aquí al Dia Menorca.
Fins demà, oients.
Dimarts vindré.
Cert, dimarts vindrà.
Si no hi ha res de nou.
T'esperam.
Sí. In person.
Fantàstic. Així segur que el wifi no falla.
No, no.
Ja penja, no. Que això ja s'acaba, tu.
En cosa i ànima.
Que venen les notícies.
Adéu.
Adéu.